Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Fem un repàs per les principals notícies a aquesta hora. Carles Puigdemont planteja una investidura per al 18 de febrer a Brussel·les i una altra pel 21 o 22 de febrer al Parlament de Catalunya. Primer, a la capital belga, una assemblea de càrrecs electes investiria un Consell de la República que presidiria Puigdemont i tres o quatre dies després es tornaria a intentar la investidura de Puigdemont al Parlament. Conscient que és molt complicat, Puigdemont planteja que es designi un altre candidat de la llista de Junts per Catalunya. Ahir també es va saber que el Ministeri d'Interior retirarà el mosso d'esquadra que fa d'escorta de Carles Puigdemont per haver superat els dies de vacances. I parlem de l'1 d'octubre perquè s'han donat els primers antidisturbis de la Policia Nacional, s'han investigat els primers antidisturbis per les càrregues policials. Són dos antidisturbis que van actuar a l'Escola Mediterrània de Barcelona. El magistrat citarà els dos agents per interrogar-los i també demana a la policia espanyola les comunicacions internes de l'1 d'octubre per saber les instruccions que van rebre. I és notícia que la CDU de Merkel i l'SPD de Schulz han arribat a un acord de govern. Avui tots els diaris porten aquest gran acord. I és que la cancellera ha hagut de fer concessions i cedir alguns ministeris claus. Els socialdemòcrates es quedaran amb carteres com la de Finances i també la d'Exteriors, que ocuparà el seu líder, Martin Schulz. I avui es fa la conferència d'inici de campanya de Mans Unides a Tarragona a càrrec de la germana Marcela Zamora, missionera dominicana del Rosario, que ha estat 10 anys a Bolívia i els darrers 12 anys a Timor, a l'Àsia. Serà a la Cambra de Comerç de Tarragona a les 7 de la tarda. Recordem que aquest diumenge serà el dia clau de la campanya de Mans Unides, enguany amb el lema «Comparteix el que importa». Fins aquí les notícies, ara mateix són les 9 i 2 minuts. Continua la Fórmula Estel i donem pas al programa Plusvàlua Dones, avui presentat per Montserrat Nebrera, parlant de temes relacionats amb el món de les dones.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing up the
road. Estem a la sintonia de Ràdio Estel i avui ens acompanya una persona d'atenció al client d'Endesa, a qui ja li donem la benvinguda. Què tal? Salutacions, benvinguda.
Gràcies.
Avui volem preguntar una mica quins són els descomptes que tenen les famílies amb dificultats econòmiques.
Doncs des de fa ben poc el govern ha aprovat un nou bo social, un descompte del 25 al 40% en la factura de la llum i que va dirigit a pensionistes amb la pensió mínima, a famílies amb les rendes més baixes o bé a famílies nombroses.
Però el bo social ja existia, no és així?
Sí, el que s'ha fet ha estat canviar els requeriments, com la renda o la potència contractada. I és important, doncs, que les famílies que ja el tenien demanin la renovació per poder mantenir els descomptes i que les famílies amb les rendes més baixes s'informin per veure si poden accedir a aquests ajuts.
On han d'anar les persones interessades en aquest nou bo social?
Doncs poden informar-se al web d'endesaclientes.com, al telèfon gratuït 876-0333 o a través de les nostres oficines comercials i punts de servei. I nosaltres mateixos tramitarem la seva petició.
Doncs moltíssimes gràcies i a reveure.
Gràcies.
Te n'assabentes al Twitter, ho comparteixes al Facebook i ho gaudeixes a Ràdio Estel. Si no et vols perdre cap dels programes de la teva emissora, segueix-nos a les xarxes socials, perquè Ràdio Estel t'agrada.
Ràdio Estel.
Plus
Plusvàlua a dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. El nostre tema d'avui és el dona i política, potser l'àmbit on més ha anat en augment la presència visible femenina. En això, evidentment, ha tingut un paper important la Llei d'Igualtat. De fet, en ella es contemplen el tema de les quotes femenines en les òrgans de decisió, la confecció de llistes electorals amb percentatges equilibrats, el que diem cremallera, i tot això amb la finalitat de fer visible la dona en les organitzacions polítiques i generar-ne referents per tal de caminar cap a una distribució més equitativa del poder real. Per parlar d'aquest tema interessant, i que alguna vegada ja hem parlat i segurament hauríem de continuar parlant, avui tenim a Irma Ronyoni, advocada, mediadora, regidora de l'Ajuntament de Barcelona. Bon dia, Irma.
Hola, bon dia.
I tres de les nostres tertulianes habituals, la Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení, exregidora. Què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
La Mireia del Pozo, advocada, titulada en Tecnologies i Comunicació, diplomada en Habilitats Directives i Gestió d'Entitats Socials i del Tercer Sector, bueno, i gerent del CES. Com
hola, estàs? Hola, molt bé, molt bon dia a tothom.
I Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Com estàs, Mercè?
Molt bon dia a tothom, molt bé, perfecte, gràcies.
Molt bé. Doncs, per començar, Irma, parlar de política és suposa, hem de dir, que és parlar de lideratge polític, no? De com es mana, de com s'exerceix el poder. Podem dir que és diferent la manera d'exercir el poder entre els homes i les dones? Som líders diferents?
Doncs jo crec que sí, que està bastant acceptat a persones que també ho han estudiat més a fons, no per caure en tòpics en absolut, però sí que està estudiat i que diuen que hi ha una diferència. Efectivament, diuen que normalment les dones són més pragmàtiques, que tenim una forma de lideratge més transversal, més horitzontal, que no utilitzem tant la forma autoritària, sinó molt més cooperativista, molt més, diguem, un sistema més col·laboratiu i més empatia, probablement, doncs, no sé, per la forma més circular de pensament i no tan lineal, etc. Clar, la veritat és que tot això, la gràcia, és que siguem iguals, diguem, en participació, no? No caure en això que dèiem de tòpics i poder fer realment una participació equitativa i paritària en els llocs, en les institucions, i això demostraria, diguem, la diversa... Clar, la diversitat, volia dir, perdó. Però, això, hi han per això límits, eh? Al sostre de vidre, que es diu, no? Que són aquests límits invisibles que existeixen i que realment són els que fan que la dona li costi arribar als llocs de decisió o de poder.
De tota manera, aquesta idea de lideratges diferents, probablement col·laboratius, un a l'altre, no? Complementaris, perquè són dues maneres d'entendre com s'ha d'exercir el poder. En el que fa referència, tu, que has estat regidora de govern dels usos del temps, no? Una cosa, el nom ja apassionant, però que és que més té a veure amb un tema que hem tractat moltes vegades aquí, el de la reforma horària, la manera en què segurament el paper de la dona, amb aquest pragmatisme i amb aquestes capacitats, diguem, col·laterals, podria exercir-se millor amb un ús més racional del temps, no?
Exacte,
creus?
O sigui, això va lligat al canvi de cultura, que també va lligat a la democratització de les societats i a l'evolució de les societats. Llavors, efectivament, aquest canvi de cultura és molt necessari. Els usos del temps, quan estàvem a la regidoria, és a dir, també entesa com a conciliació, que de fet Nacions Unides ja l'any que van celebrar i al llarg de les celebracions de l'Any Internacional de la Família parla, o també en matèria dona, no necessàriament en família, parla de la necessitat d'equilibrar els horaris i tot el que és i treballar la conciliació, sobretot en aquest cas molt a nivell europeu, que estan molt amoïnats per la compatibilització d'horaris, però de la societat en general. Per això nosaltres, per exemple, nosaltres vam generar un premi a la ciutat de Barcelona, que va ser una cosa novedosa, dirigit a les empreses que contemplaven en el seu sí programes de mediació i conciliació. com a empresa, eh? I llavors vam fer un jurat que, a més, estés format per moltes persones diverses de molts àmbits i institucions, perquè d'aquesta manera poguessin sensibilitzar, i tenim fins i tot sindicats, eh? Perquè també vam treballar el pacte del temps de la ciutat. Després tot això anava junt amb un treball conjunt amb Diputació i Generalitat de Catalunya per fer la reforma horària, clar, de veritat, diguéssim, de totes les legislacions que tenen que veure amb això. Per tant, s'havia de fer una llei bastant completa, clar, perquè això està en treball. Eh?
L'heroïcitat d'una empresa concreta d'aconseguir el premi perquè concilia, tenint en compte l'entorn, deu ser complicat. I la pròpia dona, ara parles de conciliació, sempre és com si la dona hagués de pensar com concilia. I, per tant, aquest sostre de vida del que parlaves abans, això de que, bueno, jo fins a quin punt puc conciliar una mena de feina determinada, que algun, millor pot ser complicat, amb el fet de voler liderar, voler entrar en política, això és complicat. És a dir, perquè l'empresa no sé com ho fa, però clar, la política, les reunions són a les 8 de la nit, a les 9, clar, sopes del clar. No sé qui...
Sí, 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 per això hi ha d'haver un canvi cultural. Per això no és un canvi de lleis només, hi ha d'haver un més profund. Hem d'anar culturalitzant a tothom. Per exemple, exemple pràctic, que la gent sempre pregunta, i com es fa això a nivell pràctic? Mira, és molt senzill anar intentant avançar els actes. Per exemple, els actes del Saló de Cent sempre es feien a les 19 hores, a les 7 del vespre. Clar, això vol dir que acabaves a 8:45 com a molt d'hora. Per tant, arribes a casa a les 9 del vespre. És tard arribar a les 9. Clar, a partir d'aquí, què vam fer? Anar-los avançant. Clar, sempre és veritat que la política influencia sobre totes les restes d'àrees. Per tant, hem de forçar des d'aquí. S'ha d'anar forçant. Llavors, el que vam fer és avançar mitja hora els actes. I llavors els vam començar a les 18:30. I ara el que estic veient és que els comencen a les 18, cosa que va molt bé, perquè, clar, ja anem avançant. És a dir, sense adonar-nos-en com a societat, de moment a la ciutat ja hem aconseguit que tot això donés un fruit. I és que de moment els actes ja els estem començant a les 18. Clar, jo quan sento que hi ha un acte, si això ho anem fent tots, per això el jurat també hi havia membres de totes les institucions, perquè tothom influenciés a les seves institucions i empreses, que ja tots ens anéssim sensibilitzant, homes i dones, anar avançant cadascú una estona a les reunions, per exemple. Això és un aspecte, eh?
Bueno, però no és poca cosa, perquè d'alguna manera el que estàs dient és que des de l'àmbit de l'acció política, des de l'administració pública, allò que d'alguna manera les institucions poden governar o decidir, poden influir sobre... Clar, això condiciona qui vulgui venir...
Això té molta influència.
Has de tancar l'empresa, o has de clar. Tancar la botiga, o has de tancar el que sigui per poder anar allà, per poder col·laborar, per poder participar en aquells actes.
Clar, no? Són 200, 300, 400 persones que en els seus àmbits han de començar. He de dir que al principi va ser com una mica dramàtic, perquè tothom deia, no podrem venir, i tal. Però no, la societat s'ha adaptat. Clar, les botigues i el petit comerç és una realitat molt complicat, però també estaven estudiant maneres de poder-ho compatibilitzar.
Clar, són segurament aquesta, la petita empresa, les persones que tenen la responsabilitat sobre un negoci elles soles i, bueno, com compatibilitzes, no? De quina manera ho fas? Com li demanes a aquestes persones que es puguin dedicar, per exemple, a entrar en política, no?
Exacte.
És el nostre tema d'avui. La política, d'alguna manera, algunes d'aquestes coses, a lo millor els actes sí, però la relació de partit, sí. La relació amb els militants, tot això
clar,
és complicat.
Clar, tot això també va a després de fer la feina política que tinguis, després has de seguir i també t'estàs fins a les 9:10 del vespre.
O al sopar.
O al sopar. Clar, aquí hi ha diverses maneres també d'arranjar-ho i s'està fent, poquet a poquet, que són els dinars, aprofitar molt els dinars, els esmorzars, si convé a mig matí parar un moment per fer una reunió d'aquest tipus per avançar una mica. Tothom ja es va acostumant també una mica a dinar una mica abans, també, si és possible. Tot això ajuda a fer reunions al migdia i anar suprimint les reunions de sopar. Clar, tot això és lent, no són canvis que s'assoleixin així de sobte. També hi ha l'harmonització dels horaris escolars, per exemple, vacances, coses d'aquestes, la implicació de la família, extensa, vull dir,
avis... Família. Això també et volia preguntar, perquè de quina manera podem transmetre? O creus que hi ha una transmissió d'uns valors diferents a aquest respecte a la gent més jove, a les generacions que venen, que hi ha un canvi d'hàbits que d'alguna manera es poden visualitzar...
Sí.
Com a mínim, unes tendències.
Comença, eh? També hem de diferenciar entre aquí i la resta del món. O sigui, hem de pensar que més o menys, per situar-nos una miqueta, dones parlamentàries, per exemple, amb xifres de Nacions Unides, estem sobre aproximadament un 23,4% el 2017, dones parlamentàries. Però perquè ens fem una idea, per exemple, caps d'estat al món. Segons la ONU, el 2017 només eren 11 dones caps d'estat. Caps de govern, 12 dones.
Imagina't. Que els estats són uns 200 i alguna
cosa. Exacte, exacte.
11 és un...
11, és 11 dones cap d'estat, 12 dones cap de govern i ministres, un 18,3%. Això, més o menys, són les xifres a grosso modo. Clar, per exemple, una cosa important de com, del que preguntaves abans de com canvia el lideratge o què passa, no? O com, quines àrees, per exemple, Nacions Unides té clar que les àrees de medi ambient, sostenibilitat, a part de socials, educació, cura, les persones, són les que més ocupen dones, però no les socials, les primeres, o educació, eh? Que semblaria... És un medi ambient, sostenibilitat, etcètera, eh? O sigui, és curiós aquest element, és interessant, crec, perquè ho, normalment pensaríem que és el contrari, oi?
Creus doncs que no. Escollides o destinades? És a dir, perquè no és el mateix que diguin... Bueno, entre tots aquests ministeris a tu et dono el de medi ambient, perquè, mira, perquè ets dona, o que hi ha una preocupació femenina aquest tipus
sí,
de tema.
Sí, sí, jo crec que la cura de la terra forma part de la mentalitat femenina. Hi ha molta dona. Clar, hem de pensar... No hem de pensar només en l'òptica ciutat, hem de pensar en la terra, en general. Per exemple, a la Índia, per dir alguna cosa, la Índia és un país que és, té funcionaments molt curiosos i molt interessants com a país, molt. Doncs n'hi ha un de molt interessant també en referència a la dona. Dona, i en aquest cas, política local, els pobles de la Índia. Doncs s'ha descobert que els pobles... Bueno, s'ha descobert, s'ha fet una anàlisi així de senzill, però bueno, vull dir, és interessant la xifra. Els pobles on les líders del poble, és a dir, diguem, aquí alcaldesses, són dones, tenen molt més adaptada tot el que és l'accés a l'aigua, per exemple, però en un 67%, quasi un 68% de diferència.
Aquest pragmatisme del que parlaves sí. en el lideratge, no? Anem a fer lideratge perquè les coses funcionin.
Aquí està.
I l'accés a l'aigua és fonamental. Aquí està. De fet, hi ha un dret fonamental a l'aigua.
Clar. Llavors, curiós. Tot el que sigui aliments, biotecnologia dels aliments, totes aquestes branques que tenen que veure amb la terra i alimentació mundial, hi ha moltes dones que estan brillant, eh? Via enginyeria o... Vull dir, ciències absolutament de noves de les TIC, clar, aplicades en aquestes àrees, que a més són llocs de futur absolut. Clar. Per això jo crec que... Bueno, i Nacions Unides està intentant lluitar per arribar al 50%, evidentment, de les dones en els llocs d'influència i lideratge. Però la curiositat aquesta... No,
però, home, aquest pragmatisme que alguna vegada, i si et sembla, Irma, donem pas també a les nostres tertulianes, però que alguna vegada hem parlat de com la dona s'aboca aquell tipus de coneixement que li pot semblar que serveix per coses, per canviar coses i per afavorir o facilitar.
Clar, un més útil. La dona sempre es dedica a el que és més útil, a el que serveix d'alguna manera. Vull dir, això s'ha vist amb tot el que és dona i ciència. Dona i ciència, quan la dona realment entra a la ciència, quan la dona fa els invents. Quan aquell invent servirà per alguna cosa a tota la societat.
Jo ara recordaria la Simone de Beauvoir, en aquell moment que diria que la dona no es fa, sinó que no neix, sinó que es fa. Uh-huh. I llavors entra una mica implicació amb el que estem parlant. Vull dir, la dona és una lluitadora constant dels fets quotidians. Està molt bé lo dels horaris, està molt bé, però és un procés complicadíssim, perquè hem d'estar implicats tots, eh? Aquesta és la meva opinió, eh? Hem de ser valents.
Jo crec que en el tema dona i política hi ha encara molt per fer. O sigui, podem parlar d'usos del temps, podem parlar de voluntat, però quan t'hi trobes et dones compte que els teus companys homes, no tots, alguns, tenen com més temps per desenvolupar horaris fora de lloc. Fora de lloc em refereixo, per exemple, jo no tinc fills, a mi em dona igual que de les 8 del matí que a les 8 de la nit. Però sí que vull arribar a casa i vull estar tranquil·la i vull desconnectar. Clar. Llavors,
conciliar no solament vol dir conciliar la família, sinó conciliar amb tu mateix.
Amb mateix i per desconnectar.
El teu temps,
la teva vida privada.
La política de cara a la gent que no sap com funciona el sistema polític és full time. I no m'estic queixant, ho fem encantades.
No, però és un avís a navegants, eh?
S'ha de ser real. És veritat que hi ha la fama dels polítics, les polítiques no fan res. No. Jo convido aquesta gent que diu que no fem res que s'hi posin. Perquè això ja és com unos alegatos de defensa.
Jo crec que sí que hem millorat molt a nivell de la visibilitat. O sigui, per sort, la dona en l'àmbit de la política és l'àmbit on ha pujat més, la seva visibilització. Que tingui més o menys poder és una altra història, però bé.
És que és perquè la llei ha ajudat? És a dir, era necessari que la llei fes aquest pas?
Sí, exacte. Sí, el tema de les quotes en això ha anat molt bé. El tema fins i tot de la llei cremallera. O sigui, en tot això ha ajudat molt i per això s'ha avançat important en aquest àmbit i és l'àmbit més pioner. En això és així. Ara, és cert el que estava comentant la Irma i ara també l'Olga, de que aquesta reforma horària, els usos del temps on la Irma va ser regidora, doncs és un canvi que hem de fer a nivell cultural i summament important, perquè el tema dels horaris, això d'anar avançant mitja hora, és bàsic perquè s'està donant exemple a tota la societat.
Clar. Sí,
aquests actes de fem-lo a les 6 de la tarda... Uh-huh. No, ja no només és en política, Irma, és que després a les empreses, abans, recordem fa 20 anys, què feien? Sopars. Avui què fan?
Dinars.
Doncs és molt important aquest canvi a nivell polític per lo que es veu de cara en fora.
No, perquè a part, si et comences a pensar en les situacions que et trobes a diari, tu estàs fent visites, estàs fent reunions, i a part, quan compatibilitzes el teu treball de política amb el treball de despatx, has d'estar en un costat i en l'altre, i també vols tenir vida familiar. És a dir, jo al·lucinava amb els meus companys homes que tenien disponibilitat a totes hores. Jo he estat a reunions iguals que als plens de l'Ajuntament vam tenir que crear una modificació de l'ordenança perquè acabessin a les 12. Perquè
de la nit.
De la nit.
A Barcelona acabaven a les 12 de la nit.
No, és que a Mataró no estava això i vam acabar un dia a les 2 de la matinada, sí, per favor.
Sí, sí. Els de districte acaben a les 12.
A les 12 de la nit. Sí.
Però això...
Sí, jo, això
ni per homes no... ni per dones, jo crec que
això... és un voluntariat, això no. De ser política és un voluntariat.
Sí, sí, no, és molt fort.
És que som molt voluntariosos.
Clar, aquí hi ha dues coses. Jo crec que allò de les quotes, hi ha un 39% dels països del món que utilitzen el sistema de quotes perquè s'ha vist que realment era molt important per ajudar a anar generant aquesta paritat. I després també això que comentava l'Olga de full time, de dedicació total, aquí també hi ha una altra cosa, és a dir, hi ha paral·lelament a això, tot el treball sobre els canvis dels rols a la família i els estereotips. És a dir, clar, aquí també els països nòrdics tenen moltes més dones a la política, estan en 46-47%, quasi la meitat dels països nòrdics. Això té a veure també amb una tradició cultural més ancestral, també. És a dir, i té que veure també amb els orígens d'un protestantisme que afavoria més aquesta, diguem-ne, no tan estereotips, mentre que nosaltres, els països del sud, més catòlics, sí que doncs, la dona estava més associada a casa, a la llar, als fills, que això s'ha anat trencant, s'ha anat actualitzant, evidentment, i tot això també ha ajudat a anar... Però la democratització de la societat, l'època postindustrial, etcètera, tot ha fet que anéssim guanyant i adquirint. Però hi ha una congressista d'Estats Units que comentava això que deia l'Olga, i al final què passa? Que, clar, t'has d'intentar endur la família o els fills en els actes, també, si pots, si és possible. Com si fossis una actriu que va rodar ja amb els fills.
Clar, ho has de fer perquè si no els veus, i llavors hi ha actes que no hi pots anar, hi ha actes que sí, ho has d'anar adaptant. Però llavors què hi guanyes amb això? Hi guanyes, ella deia, hi ha un valor important en aquí. Bé, sempre hem de treure la part positiva, no? Que és que els fills veuen i s'eduquen en aquesta visió. Llavors això també ajuda a anar canviant. No? Sí. Igual que l'educació és important per anar canviant aquesta...
Clar, sí, perquè t'estàs educant des de petits.
I també és interessant que entrin més dones a la política, perquè aquesta visió és compartida. És a dir, el que no podem fer és copiar el rol masculí, perquè d'aquesta manera no pensem que no ens escolliran o no tornarem a estar a les llistes.
Però no creieu que es copia? És a dir, jo almenys la sensació que un té és que... És veritat que aquí hi ha la preocupació i que probablement hi ha polítiques municipals o fins i tot de govern que poden intentar fer un canvi. Però al final la tendència arrossega a les dones a masculinitzar certs rols. És com... A dir, bueno, doncs la baixa de maternitat, el tros que voldria estar amb el meu fill que em toca i que em pertoca i que és un dret, doncs no la faig. I m'incorporo immediatament. I estic... Bueno, a millor portar el rorro està molt bé, però i quan no pots portar-lo, què? Allà es queda.
Per això us deia allò de la Simone de Beauvoir. Tindríem que estar per bones, no per quota. Jo estic perquè sóc bona amb la feina que faig i no per la quota.
Ja, això seria l'òxim, no?
Això seria ideal. Però seria ideal. Home, però hem de dir-ho, és que ho hem de dir-ho, almenys que la gent ho senti.
Clar, no, a mi em va passar, Marcel, que deia la Montse, jo amb la meva segona filla, quan va néixer, i bueno, jo estic molt a favor de que les dones facin la baixa per maternitat i tot, però a mi la meva realitat, Irma, jo al cap de dos dies d'haver donat a llum a la meva filla petita, tenia una audiència pública, doncs jo hi vaig anar. Sí, i vaig anar... Ara, d'allà, la meva mare em va haver de portar audiència.
Però,
clar, hi havia una audiència pública.
L'audiència pública has d'explicar què és pels nostres oients, perquè és com...
Sí.
És un
Sí, és una altra responsabilitat.
Clar,
una responsabilitat política.
És una responsabilitat que jo sentia que havia d'estar allà doncs, amb els ciutadans de Barcelona doncs, fent la meva feina.
Això hi ha d'haver un canvi cultural. És a dir, la ciutadania ha de comprendre que una situació, doncs, per dir-ho així, doncs, escolta, l'hem de treballar amb naturalitat i hi ha un període que no pot ser.
I que és un valor.
I, per tant, és un valor.
Perquè, clar, la gent s'oblida que allò no és que me'n vaig perquè no faig res. Faig una de les coses més importants que té una societat.
I, a més, l'elecció, perquè l'elecció que fas et representa una angoixa.
El problema és que
com aquesta és el sentit del deure i que estàs fent una cosa.
És gratis, això.
El problema està en la igualtat, perquè ells... Alguns agafen la baixa paternal, però a la política he vist més baixes maternals que baixes paternals. Amb la qual cosa, si busquem aquesta igualtat, ells també tindran que estar a casa cuidant
la nena. I quantes polítiques, Irma, tenen els bebès, quan són tan petits per poder fer la lactància, a dins del despatx?
Sí.
Això ens hi hem trobat totes.
I posposar la maternitat al sine die perquè s'adonen que al final no poden
competir. Això és un efecte molt greu, això és un efecte gravíssim que ha generat.
És un efecte econòmic i social.
Gravíssim, que s'ha generat a causa de tota aquesta, diguem-ne, entre cometes, pues mira, perversió del sistema.
S'ha acabat envellint la demografia amb els efectes col·laterals sobre la resta.
Per tant, s'ha de treballar tot el tema laboral, permisos laborals, permisos de paternitat igual que els de maternitat, lliure elecció del permís,
aquesta, foment... Aquesta sessió requereix com a 3 o 4 derivades de la sessió.
Oh, no, clar. És que són eleccions, per exemple, jo vaig escollir política i advocacia. Sine die, no tinc fills, i arribo als 40.
Bueno, i clar, és l'elecció, que... L'elecció ha sigut molt important.
I ara,
hombre...
I en alguns casos ha escollit conscientment.
Clar,
perquè
escollit,
dius,
no tenia temps.
I d'altres vegades perquè és que et posa la vida, i diu, pues ara ja...
I el que deia la Irma, i a sobre et col·loques a la política, que ho has lluitat, que la meva família no ve de la política, i et trobes amb serveis socials que em va encantar aquesta cartera, però dius, podem anar, ens poden donar algunes carteres, no sé, jo què sé...
Sí, perquè
innovació i tecnologia.
És veritat que a nivell polític les carteres que porten les dones, si més no, el que és Catalunya i Espanya, tendeix a tot el tema del benestar social, com a molt justícia, però...
Sanitat i salut, molt és cura a les persones.
Exacte, ensenyament...
Clar, jo ho deia en clau mundial, també d'altres països.
A nivell mundial,
l'Àngela Merkel és especialitzada en energia quàntica, en física quàntica.
Mare,
per exemple, ella ja sap que, doncs, que el futur no serà el cotxe elèctric, sinó el que anirà amb hidrogen. I per això ja ella ja preveu tancar centrals nuclears.
Ja ha passat per sobre dels elèctrics.
Ella ja està molt per sobre. Ella ja sap que s'han de tancar les nuclears. Ja té tot el pla fet perquè ella domina aquesta branca.
Sí, que això, o sigui, que està amb el transhumanisme, ja.
No, bueno, ara la transhumància. Com a exemple de dona i branca, diguem.
Escolta, jo he arribat a la conclusió, enllaçant una mica amb la Olga, que tenir un piano no et converteix en una bona pianista. I tenir 4 fills no et converteix en bons pares. O sigui que a vegades no és tan fàcil.
No.
Sí. No és tan fàcil. I d'alguna manera hem d'encoratjar una mica a tothom, eh?
I
perquè,
tant.
Escolta'm, aquí lo de l'horari està molt bé, tot, però ens hem de posar tots a treballar.
I començar nosaltres a donar exemple, clar.
Exacte.
No pots demanar que els altres no convoquin una reunió a les 7 si tu la convoques a les 7.
Exacte. Això és bàsic. Encara que costi i trobis resistències, perquè n'hi han. Aquella mitja hora va ser dramàtica, no per protocol, sinó per tothom, però ara, mira, ja s'ha pogut avançar una hora i ara ja és molt més natural. Ara, clar, jo l'altre dia, no sé qui em va dir que tenia una reunió a les 8, i vaig trobar-ho tardíssim, ja.
És tardíssim.
Ja vaig trobar-ho.
A mi me les posaven a les 8. Hi havia una que era sector sanitari, però més d'homes, era un consorci, i totes començaven a les 8, 8:15. I és el que sempre dic, i quan hi havia futbol no hi havia res.
Exacte, el dia que hi ha futbol no hi ha res.
Avui hi ha futbol o no?
Exacte.
O no hi ha futbol.
Aleshores s'han de fer dinar.
Avui hi ha futbol,
exacte.
Ara ja no és de segle XXI, això.
No.
És de segle XXI, ho veig antic.
És que quan et convoquen a una reunió a aquestes hores o a un sopar... No.
És que gairebé...
Ja penses, ui, això ja és la...
Sí,
Cromanyón.
Sí, no. Probablement no arreglarà això pensar que amb les noves tecnologies es podrà fer la videoconferència des de casa a les 9 de la nit, que no, eh?
No.
Encara que sigui dintre de la...
Que ja hi ha empreses que ho controlen, perquè si no s'estava arribant a uns àmbits que, clar, això no pot ser, entraves a interferir en la vida de les persones...
Al final és full time, tota la vida pensant des que et lleves fins que et vas a dormir amb la feina. Clar, això sí que ja és no conciliar ni homes ni dones ni infants.
No, però és que no és només els usos del temps, és companys teus o companyes contestant mails a la 1 del matí. Que això també t'ho trobes, eh?
Oh, i tant.
Però és que per això hi ha empreses...
Gent que té insomni i respon a aquestes hores, també.
La que de 8 del vespre a 8 de la nit, els mails no surten, ni surten ni reps ni res. Tu pots escriure, ho envies, però queda allà parat.
Bloquejat.
Exacte.
Això hem de fer un treball d'autodisciplina tots i cada un de nosaltres, eh? No és allò que diguis, bueno, ja faran alguna cosa per arreglar-ho.
No,
és que tots i cada un de nosaltres podem fer deures per fer-ho real.
Noies, aquest tema és tan enorme que haurem de continuar amb totes les derivades i segurament dona per monogràfics absolutament interessants. Però avui se'ns ha acabat el temps. Fins aquí hem arribat amb el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem dijous vinent, aquí, a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Recordeu, Plusvàlua Dones.